Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 4 de maig del 2024. I ja tenim aquí la Fira del Vi. Durant tot aquest cap de setmana, la comarca viu la seva festa major particular, amb actes molt diversos i per a totes les edats. La Fira del Vi és el millor acte de promoció dels vins de la nostra comarca, aquí, a casa, i ha de servir, a més, per donar a conèixer el nostre territori, el nostre paisatge, els nostres pobles i tots aquells valors que ens defineixen a tots aquells que ens venen a visitar. A banda, els prioratins també hem de sortir a gaudir, tastar els bons productes que fem en aquesta terra i, en definitiva, passar-nos-ho d'allò més bé. Lògicament, en l'informatiu d'avui parlarem àmpliament de la Fira del Vi i repassarem com va anar l'acte inaugural que va tenir lloc el passat dijous. A banda, però, no oblidem que estem en període electoral. Avui podrem escoltar l'entrevista que vam realitzar al candidat de la CUP a la demarcació de Tarragona, Sergi Saladier. A banda, també us explicarem la programació de la Biblioteca Salvador Estremifà prevista per aquest mes de maig. I com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascor, va participar aquest dijous en l'acte d'inauguració institucional de la Fira del Vi de Falset, que es va celebrar al celler de la cooperativa agrícola Falset Marçà. El conseller va felicitar al sector vitivinícola de la comarca del Priorat i va destacar que la comarca s'ho ha de creure més, ja que ho està fent molt bé. En aquest sentit, Mascor va posar d'exemple els bons productes que s'elaboren al país i va afirmar que, per alguna cosa, Catalunya serà la regió mundial de la gastronomia el 2025. Per altra banda, Mascor també va fer referència als projectes que la Generalitat va presentar per portar aigua de l'Ebre cap al Priorat per garantir el reg de suport per a l'agricultura. El conseller va explicar que estem avançant i treballant en la redacció dels projectes. Uns projectes als que també va fer referència l'alcalde de Falset, Carlos Brull, que va dir que són bàsics per poder garantir la supervivència del sector vitivinícola de la comarca.
Són projectes que, com hem dit, necessaris, que en aquesta situació que vivim ens ha d'ensenyar a que no hem de tornar a esperar tants anys, perquè això ens pot causar, i ja veurem com va l'estiu, però ens causarà i ha causat molts problemes i molts patiments i moltes angoixes per la pèrdua de cultius, de vinya, i però per la pèrdua de producció també. I ara hem de poder garantir-ho això. Aquestes infraestructures són les que ja s'estan treballant, com ha dit el conseller, amb infraestructures.cat, s'estan començant a redactar els seus projectes i això és el que hem de veure en breu solucionat. I hem de gestionar-nos la pròpia aigua del Priorat, l'hem de gestionar al Priorat.
Un Brull que també va aprofitar l'acte inaugural de la 29a edició de la Fira del Vi de Falset per posar de relleu la importància que tindran els projectes turístic i d'innovació tecnològica que s'estan impulsant a l'antiga fàbrica de la Falbar. Brull destacava que s'han d'entendre com uns projectes de comarca.
A veure, el projecte de que aterrissarà a l'antiga fàbrica de camises, la Falbar, ha de ser un projecte tractor de la comarca, del Priorat. S'ha d'entendre com un projecte de comarca. Si no l'entenem així, no l'acabarem de concebre bé. Què vull dir amb això? Doncs vull dir que l'espai d'informació turístic, l'espai de degustació i l'espai d'immersió per explicar el sector vitivinícola, el ressorgiment i el paisatge de la nostra comarca, és un espai que ens ha d'ajudar a la comarca del Priorat a que la gent que ens visiti s'enamori i entenguin la nostra filosofia i la manera de veure-ho, la manera de funcionar.
L'alcalde també va explicar una mica més a fons el projecte d'innovació tecnològica i formació enològica que s'ha previst ubicar també a les instal·lacions de la Falbar.
Vol tindre un centre on la formació recuperi el seu posicionament, l'escola d'enologia pugui tindre unes instal·lacions al costat d'un centre de recerca, d'un centre d'innovació i investigació tecnològica, que pugui doncs, tindre aquesta integració dels estudiants amb el món del treball, però també que vagi acompanyat d'uns espais únics al sud d'Europa, amb tema d'investigació i amb la innovació tecnològica, el sector vitivinícola, el sector agrari, però també amb espais com una zona per poder fer jornades, conferències, com un panell de tasks on puguin haver-hi més de 100 persones, on es puguin fer concursos o on es puguin fer presentacions de vins, on pugui haver-hi un petit auditori, on puguin haver-hi sales per les entitats o agents que és d'econòmics i socials que es dediquin amb el tema enològic i vitivinícola.
Brull va afirmar que durant el proper mes de juny es licitarà la primera fase del projecte per començar a impulsar aquest centre d'informació i inspiració turística que vol donar a conèixer la comarca i els productes que s'hi elaboren. També van intervenir a l'acte d'inauguració de la Fira del Vi els presidents de la denominació d'origen qualificada Priorat, Salustià Álvarez, i de la DEO Montsant, Pilar Just. Álvarez va insistir en la preocupació creixent pels efectes del canvi climàtic a la vinya i va destacar el patrimoni que suposen aquestes vinyes velles a nivell català.
I han acabat unes conseqüències climàtiques totalment diferents, que és el que realment ens fa patir més, que és uns pics de temperatura totalment inusuals, uns pics de temperatura que sobrepassen els 42 graus, que en un moment determinat de la collita o bé assequen el raïm, o bé eliminen una part del brot i per tant doncs, són pics incontrolables de tota manera, i en paral·lel uns períodes de sequera de més de 45 dies que fan que en el moment en què la planta està estirant del recurs hídric, aquesta ausència d'aigua fa que la planta pateixi un desequilibri hídric i realment no acaba de tindre un procés de maduró dintre de lo que seria una normalitat.
La presidenta de la DEO Montsant, per la seva banda, va destacar la importància que té la Fira del Vi com a aparador dels vins del Priorat, però va insistir en la necessitat de que la comarca pugui tenir una oferta enoturística durant tot l'any, en la que els productors puguin vendre els seus vins a peu de celler.
Crec que ens falta una cosa a la comarca que és molt important. Les comarques referents del món del vi tenen una capacitat que nosaltres no tenim encara, que hem de treballar per això, que és poder obrir els cellers, les portes dels cellers a tothom que ens vingui a visitar, ser un referent enoturístic en aquest sentit. I això passa per una viabilitat econòmica de cada un dels projectes, passa per poder vendre els vins directament de celler, amb un marge econòmic molt més important, amb una fidelitat del consumidor no important, és a dir, del 100%, perquè coneix un projecte, coneix el que avui farem, el que aquests dos dies farem amb la gent que et ve a provar els vins, és explicar-los la cara que hi ha darrere cada un dels vins.
L'acte inaugural de la Fira del Vi de Falset també va servir per homenatjar tres persones molt vinculades al sector vitivinícola de la comarca. Per una banda, va rebre el reconeixement a Enric Aguiló, d'Aguiló Vinateria, per ser un referent no tan sols a la comarca en el comerç de vins. El segon homenatjat va ser Antoni Bru, propietari del celler de l'Àspic, per ser un dels impulsors i capdavanters en la divulgació de la gastronomia i el vi del Priorat. I finalment, l'expresident de la cooperativa agrícola Falset Marçà, Ricard Rull, pel seu treball incansable al capdavant d'aquesta institució. Aquests eren els seus agraïments en rebre el reconeixement.
Tenir un reconeixement a casa és més emotiu que potser doncs, que anar a Madrid a buscar un premi, no? Estem en aquest mateix carrer d'aquí i hem pogut viure de prop doncs, tot el ressorgiment dels vins del Priorat.
Poca cosa, jo he estat aquí divulgant i donant a conèixer tots els vins i sobretot la gent que jo també m'ha agradat compartir amb ells, no? Tot això del vi, els cellers, tastar, i igual que l'Enric, volíem ser uns aparadors a la gent del món dels vins del Priorat i del Montsant.
Molt agraït i molt content per aquest reconeixement. Penseu, però, que reconeixem-me a mi, reconeixeu l'esforç d'una junta rectora, d'un equip humà de 25 persones i l'esforç i el treball de 300 famílies, que això és molt important.
La Fira del Vi de Falset va obrir portes ahir al vespre i s'allargarà fins demà. Hi participen un total de 71 cellers de la DEOCU Priorat i la DEO Montsant, dels quals un 57% pertany a la DEOCU i un 43% a la DEO Montsant. En la línia iniciada l'any passat, el certamen proposa preus de fira per als vins alhora que ha habilitat un magatzem on facilitar la recollida de les ampolles i les caixes que els visitants hagin comprat, amb l'objectiu de potenciar la venda durant els dies de la fira. L'alcalde explicava en declaracions a Ràdio Falset que s'espera un volum de visitants similar al de l'any passat, on es va batre el rècord de degustacions de vi amb vora 57.000.
L'any passat vam fer uns rècords, que no m'agrada tampoc parlar de rècords, però són uns 35.000 visitants. Certament va ser un dia més de fira. I jo crec que aquestes previsions doncs, les podem arribar a complir. Per què? Perquè bueno, avui mateix teníem una dada de que portem ja venut el doble de tickets online que es van vendre respecte a l'any passat. I també tenim la previsió de que la restauració doncs, també té ple i té doncs, sold out en molts llocs. No?
A banda de totes les activitats relacionades amb el món del vi, la fira també presenta un cartell musical de nivell gràcies als acords de col·laboració amb la FIM de Vilaseca, d'una banda, i el Festival Garbinada Pop, d'una altra. Fruit d'aquesta entesa, aquest cap de setmana actuaran a Falset, Andrea Motis, dos princeses barbudes, Hugo Aran, Triquell i Maria Jacobs.
Les eleccions del 12 de maig estan a tocar i els diferents partits es troben ja des de fa dies presentant les seves propostes. És el cas de la CUP, on el seu candidat, Sergi Saladier, de visita al Priorat, ha tingut temps per contestar a les preguntes de Ràdio Falset. Bon dia, senyor Saladier.
Hola, bon dia.
Bé, la primera pregunta és òbvia. Com afronta aquestes dues setmanes que queden fins a les eleccions del proper 12 de maig?
Bueno, com diu el poeta, amb il·lusió i amb moltes ganes. Jo personalment no tenia previst de tornar-me a presentar, ja hi vaig estar a la legislatura del 2015 al 2017, que va ser una legislatura molt intensa, però bueno, com que també una de les orientacions que vol donar la CUP en aquesta campanya és tot l'eix de la transició energètica, la crisi ecològica, la crisi climàtica, doncs bueno, potser s'ha cregut que jo podia representar bé, no, visibilitzar bé aquest paper i bueno, pues, a mi la política m'agrada, no per dedicar-m'hi sempre, i vaig fer 2 anys allà bons i doncs, bueno, ara los que toqui, les legislatures ja no duren 4 anys i bueno, la campanya ve, doncs, bueno, lo típic amb diversitat d'actes, al màxim de territori que es pot, assistir als debats, penjar cartells, el que convingui.
A les darreres eleccions, la CUP va recuperar la representació a la demarcació de Tarragona de la mà de Laia Estrada, que ara precisament és la candidata per Barcelona. Quins resultats esperen en aquestes eleccions?
Home, l'objectiu és mantenir el diputat provincial que tenim i creiem que és un objectiu fàcilment assolible, en el sentit que bueno, el coixí de vots que té la CUP doncs, en general és bastant bo per obtindre'n sempre un. El 17 no es va treure traient pràcticament els mateixos vots que el 21. 18 i 9.000 vots se van treure tant el 17 com el 21. El 17 no es va entrar perquè va haver una participació molt, molt alta i el diputat va costar 22-23.000 vots i ara quan va entrar la Laia aquesta legislatura passada amb 1.000 vots més respecte al 17 va entrar de carrer i més a prop de treure el segon que no pas de perdre aquest primer. Ara l'objectiu és poder mantindre aquest diputat. També som conscients que hi ha un desànim general pel tema del procés, però també pel tema de la crisi de tot, i que la gent encara falta que s'acabi de mobilitzar. No es preveu que hi hagi una gran participació i també, diguéssim, la primera tasca nostra és activar el votant o el simpatitzant habitual de la CUP, no? I aquest ha de ser el primer objectiu. Si aconseguim mobilitzar, diguéssim, la nostra gent, podem dir que el diputat lo tenim bastant a tocar. I aquest seria l'objectiu, diguéssim, de nivell purament electoral.
Sí. Aquesta vegada concorren a les eleccions amb el lema Defensem la Terra. De què l'hem de defensar, la Terra?
Bueno, la Terra l'hem de defensar de les múltiples agressions que patim i que responen doncs, al model capitalista depredador, desarrollista, no? Que tot ho basen doncs, a partir de grans megaprojectes, de grans trasbassaments, de grans infraestructures, ampliacions d'aeroport, de hard rocks, etc. Que és la solució que et donen tant PSC com Junts com Esquerra, que són els tres partits del pom de dalt, diguéssim, no? Que són els que piloten d'alguna manera, no? la política parlamentària i també del govern, i que és la resposta que ells te donen a la crisi que tenim de tot tipus, no? Econòmica, ambiental, climàtica, energètica, i que nosaltres no compartim. Nosaltres creiem que hi ha una alternativa i que el primer que has de fer en una situació, diguéssim, doncs de vulnerabilitat, d'atac, d'agressions, el primer que has de fer és defensar. Però no és una actitud només passiva, sinó que venim a un plantejament, no, ofensiu, en el sentit de dir nosaltres tenim una alternativa que donarà resposta, o intentarà almenys donar resposta a aquests grans reptes que tenim, de múltiples crisis, i que no passen per aquests grans projectes. Per tant, el lema s'adequa amb això. A banda doncs, de, que té reminiscències no? dels LMDT, dels moviments diguéssim més inicialment potents que hi va començar a haver dins de l'independentisme d'esquerres a Catalunya i que recorda una miqueta doncs, amb aquests lemes doncs, als anys 80, anys 90 també.
Uh-huh. Parlant del Hard Rock, just la setmana passada va sortir la notícia de que el govern de Pere Aragonès va renovar el compromís amb el projecte just abans de pactar els pressupostos amb el PSC.
Sí, clar, aquí ens trobem que dins d'aquests tres grans partits, dos senyors que estan molt a favor de forma explícita i de fa molt temps, que són PSC i Junts, Esquerra, que inicialment i a nivell de base sobretot, doncs, és una organització política que estava més aviat en contra, un cop ha tocat poder li ha tocat prendre decisions, suposem que ha rebut doncs, les pressions de la patronal, de Foment del Treball i de tot el, diguéssim, lobby econòmic català i doncs, ha volgut jugar una miqueta allò que es deia doncs, a la puta i la Ramoneta, no? De dir, bueno, doncs, de cara a les bases, dic que és una cosa que no m'agrada, però de cara als empresaris i al lobby català doncs dic que vaig fent coses no? Ara s'ha demostrat amb aquesta qüestió que una cosa que des de la CUP ja es venia dient i des de la plataforma Durant Hard Rock també, que aquí hi havia un contracte caducat que no tenia vigència i diguéssim han quedat despullats amb el sentit també que et diuen que aquest conveni o aquest acord no el podien trencar perquè comportaria unes grans indemnitzacions milionàries i ara són de menjar patates això perquè ha quedat demostrat que aquest conveni no existeix, ells mateixos lo van anul·lar i per altra banda el que et demostra és que la falsa de que ells aduïen que això és un tema tècnic i un tema procedimental i administratiu i que ells no podien prendre una decisió política és fals, perquè ells van prendre una decisió política de primer anul·lar un de vell però fer un encàrrec a l'Incasol perquè ne creï un de nou de conveni, per tant si tu no fessis aquest encàrrec polític doncs això ja ho haguéssim matat aquí no ho han volgut fer, ells suposo que tindran les seues raons i ja veurem com ho expliquen a la gent del territori fins i tot de la seua que s'ha anat oposant tots aquests anys amb aquest projecte del Hard Rock.
Mm-hmm. Bueno, queda clar que el Hard Rock serà un dels principals cavalls de batalla de la CUP al Parlament a la propera legislatura. A banda, quins altres objectius es marquen a nivell de demarcació de Tarragona? Quines propostes
clar, presenten? Clar, que hi ha molts problemes i per tant calen moltes solucions. Ja des del tema de l'aigua, no? de revertir els trasbassaments, tant el del Siurana com el de l'Ebre, a partir d'una bona gestió de l'aigua, que prioritzi doncs, l'aigua per al territori per on passa, primer de tot, i que després doncs, regeneri aigua, la utilitzi ben utilitzada, prioritzada per aquells sectors estratègics, no? El consum de boca, la petita i mitjana pagesia i algun sector industrial, diguéssim, estratègic i a partir d'aquí, doncs, si s'ha de començar a tallar doncs que es talli amb aquells que gasten més als camps de golf, als complexos turístics no? I aquest és un dels eixos perquè és el que tenim ara doncs, més immediat, però també hi ha temes de qualitat de l'aire a l'àrea central del Camp de Tarragona, hi ha tot el tema de la planificació i preservació dels espais agraris que encara no tenim el pla d'espais agraris que es va dir que s'havia de fer ja des de l'any 19, tot i que era una cosa que ja venia des dels anys 90 però no s'ha fet mai, doncs aquest és un tema que s'ha de fer. Tenim problemes amb la massificació eòlica i la massificació de grans centrals solars. S'ha de fer un pla territorial, que la Generalitat diu que sí que l'està fent, però encara no se sap massa res. Això ha de comportar doncs, una suspensió de llicències mentre aquest pla no estigui fet. I tenim un munt de situacions. No? Tenim també tota la gestió dels fondos de transició nuclear. La CUP aquesta passada legislatura van presentar al Parlament una proposició de llei per millorar-los, no? Passar del 50% del recaudat que ara va amb aquest fondo. La CUP demanem que sigui el 90% de tota aquesta recaudació que vagi al fondo. És un fondo que ha d'estar ben distribuït d'una forma clara i justa per tots els municipis afectats i és un fondo que ha d'anar sobretot a activitat productiva del territori, és a dir, el sector primari, el sector petita mitjana empresa que hi existeixi, entitats també sense ànim de lucre, que pugui arribar doncs, a ajudar doncs, el sector de la pagesia, a millorar l'accessibilitat a l'habitatge, a revertir el despoblament rural, a la gestió del medi natural i que no vagi a grans mega projectes no, de grans empreses que puguin vindre de fora a fotre'm a la bossa, que això és el que ara mateix s'està sembla plantejant amb l'actual gestió dels fons. És a dir, de feina en tindrem molta i també és veritat que nosaltres tenim molta experiència en tots aquests problemes perquè aquí més qui menys els que estem ara mateix a la llista o al costat de la llista o a l'ESCUP doncs hem estat vinculats amb alguna o a moltes d'aquestes mobilitzacions no? I per tant tenim doncs, molt bagatge, molt coneixement i això és el que traslladarem no? En treure representació al Parlament des d'aquí de Tarragona.
Uh-huh. Ara ho esmentaves tot una mica, no? Centrant-nos una mica més en lo priorat. Ara el principal problema, i en moltes parts del país és aquest, és la sequera i la falta de pluges i la falta d'aigua. Des del govern se va presentar uns projectes per pujar aigua de l'Ebre cap al Priorat. Des de la CUP això com se valora?
Això és un tema molt complex, perquè aquí d'entrada has de pensar que tot això té uns costos enormes, tant d'execució d'obra com després de manteniment, no? I sobretot en temes de factura elèctrica, i ja s'ha vist en estos últims anys, quan la factura ha estat molt alta, que és probable que els propers mesos o anys torni a pujar, tot i que ara és molt barata, l'electricitat doncs comporta que hi hagi llocs que hagin tingut compromesa, no?, la viabilitat d'aquests bombaments, no?, perquè no era inviable doncs poder pagar el preu de la llum al preu que anava. El que cal al Priorat amb el tema de l'aigua és una gestió intel·ligent de l'aigua. Primer de tot, el que s'ha de fer és que si hi ha una conca del Siurana que és pròpia, doncs home, que no et fotin l'aigua cap a una altra comarca. Això és de primer, diguéssim, de gestió hídrica i de gestió territorial d'aquest recurs tan escàs i que cada vegada ho serà més. Acabat, doncs s'ha d'anar acabant de reforçar doncs tot el que és el sistema de regadiu doncs més eficient, tot i que la zona dels regadius ja no és recamanta, la majoria d'ells, la majoria ja són doncs gota a gota o sistemes, diguéssim, més eficients. I a partir d'aquí, doncs bueno, també entendre que la sequera està aquí per quedar d'alguna manera, no? I que tots els indicadors de la gent que estudia el canvi climàtic ens diuen que cada vegada n'hi haurà més, que per tant seran més recurrents, més persistents, més profundes, no? I per tant també ens haurem d'anar adaptant amb això. I això voldrà dir doncs emprendre mesures d'estalvi i d'adaptació amb aquest nou escenari. És que no passa més per aquí, perquè bueno, hipotèticament, si es tirés endavant tots aquests projectes que el govern diu que vol fer, primer, ja dic, costarà molts diners, costarà molt de mantindre, però és que l'Ebre tampoc no sabem com anirà tots aquests anys, no? Ara ja, aquest any passat, ja va tindre algun moment que ja estava per davall, diguéssim, dels límits que condicionaven el trasbassament a Tarragona, no? Doncs, bueno, això pot acabar afectant a que també tu confies en una aigua de l'Ebre, però que no te la deixin agafar. Per tant, és un tema molt delicat, que implicarà, doncs, molta capacitat d'adaptació, molta comprensió dels problemes que tenim, de que no podem continuar de roixant aigua, però en el cas del Priorat concret, la primera tasca que s'hauria de fer és revertir el trasbassament d'aigua del Siurana cap a Riu de Canyes, no?, com a primera mesura urgent, i a partir d'aquí doncs gestionar-la de forma eficient a la comarca.
Un altre tema que també és d'afectació directa a la comarca i que vostè coneix molt bé, és tot el tema de les energies renovables, no? La implantació de les energies renovables. Per una banda, ja han aparegut diversos projectes de plantes fotovoltaiques, se vol ampliar el parc eòlic del Trucafort entre Pradell i la Torre, i també hi ha el projecte de la Mat.
Sí, el Priorat de fet és una comarca que és referent arreu dels Països Catalans, diríem, en defensa del territori d'aquestes agressions que van vindre ja fa 20 anys amb els macroprojectes eòlics i que ara doncs també han tornat a aparèixer juntament amb els fotovoltaics i línies de molt alta tensió, el famós SMAT. Per tant, és un referent que té molt clar des de fa mínim 20 anys cap on vol anar i ha anat sent conseqüent, no?, amb tots els acords polítics que s'han anat fent i socials i econòmics a la comarca, de que el futur de la comarca passa per no tindre tota aquesta ferralla escampada per aquí, que respon a un model d'energia centralitzat, de grans empreses que tots els beneficis se'ls enduen cap a fora, i l'aposta del Priorat conseqüent amb això doncs és apostar per un model, no?, que vagi alineat en definitiva amb el que diu la llei de canvi climàtic, no?, quan planteja com s'ha de fer la transició. Aquesta llei diu que s'ha de fer de proximitat, que s'ha de fer aprofitant espais alterats i que s'ha de fer de forma participada i implicada per la part de les comunitats locals, no?, i aquesta és l'aposta que el Priorat doncs sembla que vol continuar mantenint i que per tant doncs això s'anirà reflexant, diguéssim, en tots aquests acords i tota aquesta planificació de la comarca, i jo n'estic convençut que no es deixarà de torcer, no?, i que en el cas doncs de la MAT, que és una cosa que sí que ve per tramitació estatal, doncs pot ser una miqueta més complex, però que també és veritat que a dia d'avui això depèn del govern de la Generalitat de Catalunya de que tiri endavant o no, no? I ho diu la mateixa resolució de la ministra Rivera, no?, que diu que és una aprovació que fan ells condicionada al que pugui acabar dient la Generalitat pel tema de l'impacte ambiental, i aquí tots els informes que han sortit fins ara són negatius, i per tant si la Generalitat manté la mateixa coherència que ha tingut fins ara, és un projecte que tampoc hauria de tirar endavant. És més, aquesta nova onada de renovables al Priorat ja no han aparegut pràcticament projectes, a diferència de fa 20 anys, i això és també perquè els promotors ja saben la realitat social que hi ha en aquesta qüestió i que per tant ja veuen que no és un territori on seran ben rebuts, no? I tot i que van aparèixer dos o tres projectes a la zona fotovoltaics, a la zona de Falset Marroig, ja van ser tombats per la mateixa ponència de la Generalitat, perquè és que el Priorat objectivament està demostrat a més que no és un lloc apte per a la instal·lació de grans instal·lacions renovables, i aquest continuarà continuarà sent la via i el Priorat se sabrà defensar i a més jo estic convençut que farà una aposta per fer una transició energètica ben feta i que pot acabar sent un referent també de fer un altre tipus de transició que encara no l'ha fet ningú i que la comarca dels seus pocs habitants doncs, té també aquesta oportunitat de poder intentar i acabar també sent un referent en matèria de transició energètica.
I bueno, encara un altre tema, un altre problema dels que tenim a la nostra comarca, no? És la lluita contra el despoblament. Quines propostes planteja la CUP en aquest sentit?
Bueno, clar, el tema del despoblament és un tema estructural que no ve d'ara, sinó que ve de fa 150 anys, no? El Priorat, pues, bueno, lamentablement va perdre 2/3 de la seva població en 100 anys, no? Va passar de 30.000 a 10.000 habitants, 30.000 al 1900, a 10.000 encara no, doncs a finals del segle XX, i revertir això no és una cosa fàcil ni és d'un dia per l'altre, igual que el despoblament, doncs es va perdre 20.000 habitants en 20 anys, doncs potser recuperar en 20-20 hipotèticament, si és que fos desitjable per la comarca, doncs poder costaria també 100 anys més, no ho sabem, no? El que està clar és que la població doncs, acaba instal·lant-se en llocs on té o bé qualitat de vida o bé té feina, no? I al final el Priorat té bona qualitat de vida però doncs potser, diguéssim, la feina que hi ha doncs, no dona perquè tingui més gent, no? Està molt vinculada al sector primari, ha generat molta feina a tot el sector del vi, també al sector de l'oli, també al turisme, no? I bàsicament són els dos pilars, no? Juntament amb el sector serveis, administració, dius, etcètera, que donen diguéssim doncs, aquest sostén demogràfic a la comarca. Si es volgués incrementar població o es volgués com a mínim retindre població, doncs bueno, el que cal és reforçar activitats que estiguin vinculades al propi medi, no? Que és l'aposta del Priorat, no? Treballar amb allò que nosaltres tenim. Aquí hi ha un recorregut molt gran, jo des del meu punt de vista crec en la gestió, per exemple, del patrimoni natural, la gestió de les masses forestals, i fins i tot innovar en algun tema agrari, no? De buscar la millor, doncs això, algun tipus de conreu que s'adapti millor al tema del canvi climàtic, no? I començar a produir algo, no? Diversificar els conreus també, fer més agricultura, tot i que les condicions de la major part del Priorat doncs no és que siguin molt aptes, no? Per fer una agricultura molt productiva, però sí que amb l'Ovi s'ha demostrat que amb terres no molt bones des del punt de vista edafològic o agrològic han aconseguit fer un gran producte, no? Doncs bueno, s'han d'anar provant aquestes coses i bàsicament això. Si la comarca vol mantindre aquest format de vida, aquest model de territori, tampoc implica que hagi de créixer molt de població. A vegades l'important és més l'estructura de la piràmide demogràfica que no pas el volum de gent, no? Un dels problemes que pot poder tenir el Priorat és l'envelliment, no? Llavors per corregir això sí que has de retindre gent jove a partir d'aquesta oferta, diguéssim, laboral doncs que pugui ser atractiva. També hi ha tot el tema de les noves tecnologies que poden doncs, ajudar a fixar o temes de teletreball, no? Hi ha molta gent que pot ser des del Covid, doncs pot tindre alguna feina, doncs un cert sentit, treballar des de casa, potser no tots els dies, i la gent que pot fer teletreball doncs és un tipus de territori que li agradaria molt, segur, perquè és un territori tranquil i relativament proper també, no? a infraestructures, a grans ciutats, no? Vull dir, no, Ramon Norrets a Reus, ets a Tarragona, vull dir que està molt ben situat el Priorat en aquest sentit.
Sí, probablement una de les qüestions a tindre en compte seria doncs, la millora de serveis, no? Per exemple, pues, això que dèiem, no? Fibra òptica, els transports públics, totes
públic,
aquestes qüestions.
El qual tren ajudaria molt si funcionés més i millor, no? El tema de la sanitat, que els serveis doncs, funcionessin bé, que hi hagués doncs, diversos serveis, no? Pediatria em sembla que no té servei, el Priorat, no? Diria.
No és una pediatra com a tal, sinó sí. Que hi ha una metgessa de família que és especialitzat en pediatria.
Molt bé, no? Vull dir que pots complementar algun tipus d'aquests serveis, no? A nivell d'això, doncs, de serveis mèdics, de serveis culturals, de serveis socials, no? Tot el que és la part aquesta, no? Que potser hi ha un perfil de gent que ho necessita, evidentment, no? O que es pot sentir atreta per no marxar o per vindre a aquesta comarca, no? Si tingués tots aquests bons serveis.
Bé, doncs, moltes gràcies, Sergi Saladier, número 1 de la candidatura de la CUP per la demarcació de Tarragona a les eleccions del proper 12 de maig.
Moltes gràcies a vosaltres.
La Biblioteca Salvador Estremifà ha presentat aquesta setmana les activitats previstes per al mes de maig. Una programació que, com no podia ser d'altra manera, va estretament lligada al món del vi. Així, sense anar més lluny, aquest dijous va tenir lloc la presentació de Confeti, de Jordi Puntí, Premi Sant Jordi 2023. De cara a la setmana vinent, el dijous hi haurà una nova trobada del Club de Lectura, que aquest mes gira al voltant de Cira i les filles de la vinya, de Victòria Fernández. L'acte s'acompanyarà amb un tas de vins. Per altra banda, el dia 10 tindrà lloc la presentació de Tot per no matar, de Maria Dolors Montaner, mentre que el dia 11 el Club de Lectura en francès parlarà sobre Love Me Tender, de Constance Debré. Per als més petits, el dia 17 hi haurà una nova sessió de l'Hora del Conte i un taller de taps de suro, mentre que el dia 24 Gemma Foz oferirà un taller de manga i còmic. Un any més, durant el mes de maig, la biblioteca organitza Els Camins del Vi, una caminada entre vinyes que acaba sempre amb un tas de vi. I finalment, el dia 31, la biblioteca se suma un any més a la Supernit de les Biblioteques, que impulsa el Super 3. Tot seguit, els esports.
Els esports.
El Falset Esportiu no va aconseguir passar de l'empat a 0 en el partit que el va enfrontar el passat cap de setmana amb el Racing de Bonavista. Un empat que allunya els de la capital del Priorat fins a 5 punts respecte al líder, el Bonavista. D'aquesta manera, a més, el Falset veu com els seus principals perseguidors, el Constantí i el Mas Pellicer, retallen distàncies. En la propera jornada, el Falset intentarà sumar els 3 punts en la seva visita al Camp Clar aquesta tarda a 8:15. Per la seva banda, a tercera catalana, el partit del Porrera es va suspendre. Aquest cap de setmana, els porrerans juguen avui a les 6 contra l'Alcover. En futbol sala, el Priorat Nord recupera el liderat del seu grup de segona catalana després d'imposar-se per 5-7 al Castellvell. Pels de Cornudella van marcar Polchi Xerxa, Oriol Espasa, Pau Bartolomé i Pau Anguera. La victòria dels del nord de la comarca, sumada a la derrota de l'Inter de la Selva a la pista del Montblanc, fa que l'equip prioratí pugi fins la primera posició de la taula amb 46 punts, dos més que l'equip del Baix Camp. En la jornada d'aquest cap de setmana, la penúltima ja, el Priorat Nord rep el Futsal Pax Tarragona avui a 8:15. El Capçanes també va aconseguir guanyar un partit vital com era el que l'enfrontava al Morala Nova. Tot i que els de la Ribera d'Ebre van ser els primers en obrir el marcador, el Capçanes no es va arronsar i va aconseguir imposar-se per 7-4 gràcies als gols de Marc Llagostera, Capde, Joan Abante i Aleix Pena. La victòria dona aire a un Capçanes que abandona l'última posició i supera el Vandellòs i precisament el Morala Nova. A segona catalana, tant el partit dels Guiamets contra el Platense Calafell com el del Marroig contra el Vinebre es van suspendre. Aquest cap de setmana, els Guiamets juga contra el Botarell, avui a 6:15, mentre que el Marroig descansa. Finalment, en futbol sala femení, el Capçanes va caure per 1-2 a casa davant del Cargol Pardinyes de Lleida. Tot i avançar-se amb un gol de Mariona Barceló, les noies van veure com les lleidatanes remuntaven el partit. Malgrat això, les capçanenques continuen terceres amb 26 punts. Aquest cap de setmana, les prioratines descansen. L'Alforja Priorat Nord, en canvi, va golejar l'Amposta per 1-4. Per les del nord del Priorat i el Baix Camp van marcar Andrea Bermusell, que va fer un hat-trick, i Laura, que va ser l'encarregada d'obrir el marcador. Així doncs, les noies són segones amb 9 punts. Avui, a 6:15, reben el Deltebre al pavelló municipal d'Alforja. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Després de les pluges dels primers dies de setmana en què ens han portat quantitats bastant importants aquí a la nostra comarca, la situació per aquest cap de setmana, avui dissabte i demà diumenge, es presenta tranquil·la, amb una situació ja de vents encalmats, unes temperatures que tindran tendència a pujar i un ambient força tranquil i agradable d'un dia de primavera. No s'esperen doncs canvis. La setmana vinent podríem tindre ja una situació d'un tant inestable els primers dies, però de moment, com dèiem, aquest cap de setmana, tranquil·litat absoluta i unes temperatures molt agradables de primavera. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1602, tres galeres de la ciutat de Florència eren retornades des del Cap de Creus a Girona pel fort vent.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Us ha parlat Manel Sales Martori. gràcies per la vostra atenció. Que vagi molt bé i que tingueu una molt bona Fira del Vi.